Perquè és veritat que el mèrit d'un jugador també ve de la mà de tot l'equip, no? El Messi no hagués sigut ningú sense el Barça, sense l'Argentina, o sigui que crec que també és molt important tot el col·lectiu, però a mi em fa molta il·lusió com a esport minoritari, però com a esport sobretot col·lectiu, que també es valori una individualitat dintre d'un esport d'equip.
Repetiràs l'experiència, Jennifer?
Ja això ho dues vegades. La veritat és que no depèn de mi, o sigui, jo per mi, per suposat, però cada any, mira, aquest matí ho pensava, que cada any em fa molta il·lusió quan rebo, bueno, l'any passat em va fer moltíssima il·lusió perquè era el primer any, però aquest any, perquè clar, no saps, saps, al final cada any es constitueix el jurat i poden decidir si segueixes o no. I quan vaig rebre el correu de acceptaries formar part del jurat, i com? O sigui, em fa molta il·lusió. La veritat és que és... Però crec que és un privilegi poder estar en aquest jurat, i sobretot crec que, ostres, tenen un prestigi, hi ha uns esportistes d'un nivell tan alt que és una barbaritat, és molt guai.
Perquè si no ho he mirat malament, éreu 13 els membres del jurat d'aquest any, i no sé fins on puguis explicar això com va, que cadascú exposa els seus arguments i posa un nom sobre la taula i aleshores després es va fent el filtre, o hi ha algú que proposi i aleshores cadascú
els candidats estan i repassem un per un, sobretot per respecte, perquè crec que creiem que totes les candidatures que han arribat allà tenen el mateix respecte i el mateix i li hem de dedicar el mateix temps, i després es va seleccionant, com si diguéssim, no? I cadascú dona el seu bueno, la seva opinió, el que pensa. Crec que, o sigui, ja et dic, crec que es generen debats molt interessants, perquè a més som tot gent que venim del món de l'esport, que hem viscut en diferents perspectives, però que crec que és molt interessant i es generen debats molt, molt, molt xulos.
Doncs la Jennifer Pareja, avui la truquem com a membre del jurat del Princesa d'Astúries, però també, insisteixo, treballa... ets directora general del Pla Ado, ho dic bé, oi?
Sí, perfecte, quasi perfecte.
I aprofito per preguntar-te, com a perica il·lustre, si has patit gaire aquest any.
Ostres, massa, Sí, sobretot per suposar la segona volta. Sí, la primera volta perfecta, crec que estàvem en un moment, i al final crec que hem patit massa per com havia anat tot, no? Però bueno, jo no sé, crec que a l'Espanyol estem fets una mica per desgràcia, per patir una mica, sempre li donem aquesta última emoció. No sé, estic molt contenta, estic molt il·lusionada amb el Monchi, ho haig de dir. El Manolo ens té guanyat el cor a tots, jo crec, així que em sembla que ja pensar l'any venient i que sigui un bon any i que no patim tant, si us plau.
Que així sigui. Jennifer Pareja, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres sempre, i em fa molta il·lusió tornar a entrar amb vosaltres. Merci. Home, per tot.
Casa teva, ja ho saps, una abraçada forta.
Una abraçada, que vagi molt bé.
3 minuts de retard sobre l'horari previst, les 8 i 3, però Leo Messi i Jennifer Pareja crec que s'ho valien, i així ho entén l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Déu, l'Agnès està pensant, almenys només són 3 minuts.
Són 3 avui. Fa dies que anem prou bé.
Sí.
No confies.
Ara en qualsevol dia et cau un 12 per aquí. A les 10, al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Va, doncs vinga, ens endinsarem en aquest sumari que hem conegut aquest migdia. La Guàrdia Civil apunta que el cas Ligre era una trama per protegir els interessos del PSOE i també de Pedro Sánchez. El sumari té més de 700 pàgines i situa Santos Cerdán, recordem que era el número 3 del PSOE, i Ligre Díez al capdavant d'aquesta suposada trama per boicotejar les causes judicials, les investigacions judicials contra el president espanyol i el seu entorn. I a més s'apunta que això es feia amb diners del PSOE. Mentrestant, Pedro Sánchez avui ha estat a Barcelona, ha participat de les jornades del Cercle d'Economia. Ell ha volgut marcar doncs un caràcter polític en aquesta intervenció, situant sobretot un escenari de futur, donant el missatge implícit que tira tot plegat endavant i que a partir d'aquesta setmana comencen els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. No n'hi haurà aquest 2026, vist com evoluciona això. Després explicarem com s'organitzen les entitats laiques crítiques amb la visita del Papa. Han convocat per dimarts vinent a la tarda una protesta al Born de Barcelona, a la mateixa hora que el Papa estarà fent l'acte a l'Estadi Olímpic. Són unes entitats que les escoltarem en els pròxims dies. També censuren aquest desplegament de recursos públics que s'està fent davant la visita de Lleó XIV. Comença el Primavera Sound.
Sí. Entrarem una mica. De la Fuente i qui més, heu dit?
Guineta.
Diu Guineta. No,
també l'hem sentit.
Exacte. Doncs explicarem això i més, una mica que és el que hem de veure els pròxims dies, i connectarem amb Àfrica, amb l'Èlia Borràs, ella des de Burkina Faso, però parlarem de l'Ebola i del Congo. Ella ha pogut parlar amb el director del Centre de Tractament de l'Ebola en aquest país i volem veure una mica com està la situació. Recordem-ho que des de l'Organització Mundial de la Salut es parla d'aquest brot en termes de preocupació. Així que buscarem l'última hora d'això.
Ves que té ramificacions per tot arreu. No, evidentment, ni de lluny la més important, però hi vaig llegir que s'havia de jugar un partit del Congo a la línia de la Concepció i l'alcalde va dir tururu, trompeta.
No, clar. Sí, és que és el brot més important dels últims anys. Dels últims brots que hi ha hagut és el més important.
Control. Que ja...
A veure què ens explica l'Èlia, farem una actualització del tema.
Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit, avui entre queixes pel Papa i l'Ebola...
Moltes
avui
coses,
no és un
bueno,
dia...
i el sumari aquest que dona per molt, eh? El sumari del cas Leire.
Ah, sí, home, sí,
però... Està el tema d'obertura.
Molt bé, doncs tot plegat a les 10, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies,
Gràcies
Agnès.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
No tens ubicada la Guineta, Costa?
Sí.
Ah,
sí, la Guineta, sí, el que no coneixia era el Bodan Guitarrica.
El Guitarrica, d'acord. Va. No, perquè t'anava a dir, et falten capítols del que no surti d'aquí, doncs.
Exacte.
Però vaja, sí, veig que la tens controlada. Sí, ja.
Sé qui és, perfecte. Però jo no em fico en la vida privada de la gent.
Molt bé. En aquesta primera hora...
I menys en oients il·lustres del tot Costa. Això encara menys.
Correcte. Tot i que, vaja... La seva vida ja l'explica, vull dir que no crec que tingui problema.
No
seràs
jo.
Tu, molt bé, perfecte. Em sembla bé. Crec que la Greta Farelu, que és la germana de la Muixca, també va al Primavera, mira.
També?
Ara no vull desinformar, però...
La Bad Gyal actua segur. La germana gran, que actua segur.
Sí, la Greta em va semblar veure-la en algun cartell. No ho sé, tu ho saps, Oriol? Ara ho comprovaré.
Home, és difícil saber-se tot el cartell del Primavera de memòria. Sí, jo crec que no se'n saben ni els organitzadors.
És possible que m'hagi precipitat, no ho sé, ara ho miraré. Bé, a tot això, més enllà de música, que és la matèria principal del Tot Costa, i més quan s'acosta el Primavera Sound, avui us hem fet sentir les paraules de Luis de la Fuente, que ja ens comença a avisar que si la minya amb el... va per on està anant, doncs mira, el primer partit ja el tindrem l'equip de la selecció espanyola. I hem parlat també de Rashford, que sembla que té poques opcions de continuar, tot i així el Barça encara no acaba de deixar anar l'operació per si de cas a l'última hora el necessita o pot treure'l per un preu inferior al que ara mateix el té taxat al United, però vaja, que no sembla que hi hagi d'haver manifestacions per la continuïtat de Rashford.
Molt bé, doncs fins aquí la primera hora del Tot Costa. Ara i aquí arrenca la segona.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
A Catalunya Ràdio Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sí, és d'aquí, oi? Aquests sí que els conec. No sé si esteu seguint gaire les eleccions del Madrid. Us interessen gaire?
Gens.
Bé, tu perquè has estat amb el golf.
Però... A mi em fa gràcia una mica veure els discursos.
Jo les segueixo. La segueixo per obligació. Per la feina, però total, saps que... Vodar en Riquelme, que traurà un 100% dels vots.
5?
Jo crec que una mica més, eh?
Hosti, 5 és molt poc, no?
10.
És que la gent està empipada. La gent està empipada en Florentino, després de les dues últimes temporades.
Crec que després del sense guanyar hi haurà un vot de càstig, jo crec.
Sí. I tot la del Bernabéu, sí. Hem de recordar aquesta temporada que han cridat en contra de Florentino diversos partits. No guanyarà, Riquelme,
no,
això
és
evident.
No, però quan algú porta tants anys al poder, jo crec que el mateix soci assumeix que ell ens agradi o no, és el president que tenim, i ara ja fins que ell no plegui, és difícil que...
A més, anunciarà aquests dies que ha fitxat a Konaté i a,
sí.
a Dumfries i...
No sé... Jo veig difícil... Home, un 5% em sembla que...
Exagerat, però és que, com a molt... No sé, no li veig... De fet, per ell és un repte. Jo crec que el que fa és posicionar-se per les següents en les quals Florentino teòricament no hi serà.
És contradictori perquè ell va dient que si guanya Florentino no hi haurà pròximes eleccions, és a dir, que no sé què està preparant.
Sí, bueno, també ho deien a les eleccions del Barça, tothom deia també que serien, no hi ha, que serien les últimes. I hi haurà,
ah, sí?
No? Home, jo tant a Víctor Font com a Marsíria els vaig sentir dir que serien les últimes perquè si continuava a la porta seria el club passaria a ser una societat anònima.
No vaig estar atent. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El Sergi està pendent del que ha passat en les últimes hores. Comencen a anunciar noms o a insinuar, depèn dels casos. Què és el més destacat d'aquestes últimes?
D'entrada, dir-te que s'han durit una mica aquests...
està pujant el to.
Perquè estem ja a 4 dies de les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino ha començat a parlar obertament de fitxatges. Ha dit que demà anunciarà el primer jugador que incorporarà al Madrid si acaba sortint com a president. Avança també que aviat anunciarà el nom de l'entrenador. Tot això ho ha dit en una entrevista avui a l'Espanyol. L'entrenador, en principi, ha de ser Mourinho. Mm-hmm. Florentino té al cap un lateral dret que hauria de ser Dumfries, pel que sembla, pel que diuen.
Jugador de l'Inter.
Sí. Un central que ha de ser Konaté. Pràcticament diu que el té tancat.
Mm-hmm.
I també un mig centre organitzador estil Vitinha, Rodri, però sense ser cap d'aquests dos noms, per entendre'ns.
Home, si fitxa Vitinha, la veritat és que tindrà el meu respecte. Konaté no és difícil perquè Konaté estava intentant renovar amb el Liverpool en partit peres i està lliure. Vull dir, si realment el jugador vol, el Madrid el pot fitxar perfectament.
Rodri, jo sé que veig factible.
Sí, sí. De fet, Rodri és el punt... Crec que és l'única coincidència entre les dues candidatures.
Sí, perquè també...
Perquè Riquelme n'ha parlat.
Sí, és veritat. De fet, Riquelme, que ahir era molt protagonista, avui Florentino, diríem que ha passat a l'atac i ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda, que era el que li recriminava ahir en Riquelme. Respost a les declaracions de Riquelme, ja que ahir l'acusava de voler vendre al Madrid. Riquelme sí que ha deixat caure que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president. Avui ha anunciat Hierro, Riquelme, com a director de la fàbrica del futbol base, si ell surt com a president, i recordem que un altre nom que va treure Riquelme o que ha tret aquestes últimes hores és el de Raúl com a director esportiu. Florentino avui li ha dit que li consta del cert que Riquelme no té tancat cap acord amb ningú. Això ho ha dit avui Florentino. I el que sí que ha dit...
Clar, és que aquí té una mica de raó Florentino. Riquelme no pot fitxar ningú.
Però pot tenir un acord amb algú, no?
Sí, però no pot fitxar ningú. Florentino sí pot fitxar, perquè és president encara avui.
Perquè continua sent president. No?
Però l'altre no pot fitxar ningú. I vaja, dir que tens un acord amb Rodri, que fa 2 anys que tothom diu que acabarà al Madrid, em sembla, com a carta electoral, em sembla una mica justa, però...
Sí, bueno. Però fa 2 anys que tothom diu que anirà al Madrid i no hi va.
Ja, però ara no hi és Guardiola, li queda un any de contracte... Vaja, si no és aquest estiu, i a més ja té una edat, en fi...
Què diuen? Em deixes acabar amb una cirereta?
Per favor.
En el podcast de Jordi Wild...
Farà les delícies d'Oriol Domènech.
Suposo que ja ho deu... L'Oriol és un tio molt ben informat i ja ho deu haver sentit. Riquelme, en el podcast de Jordi Wild li han preguntat sobre la rivalitat amb el Barça. Ni en pintura el vol.
Allá te hablo como socio y como madridista. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo quiero ver al Barça...
Sobre el Barça en segunda, lo querrías ver.
Y vamos, por favor. Me encantaría.
No, pero si entonces...
¿Pero por qué?
Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
Y a mí yo no tendría ningún problema, vamos. Me pondría contento. Oye, pues una... Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
¿Y si desapareciera también?
También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema, o sea...
Sí, el que dèiem abans. A ver aquí la dimensió. La segona... No, segona no, que desaparegui.
Sí. Es pot anar contra el Barça, però intentant no fer el ridícul.
Això ho deia jo. Això,
ja, perquè, aquesta resposta està bastant a prop del ritme.
Fregant, sí, és que a mi...
He sigut generós amb el 5%.
No, potser ja socis del Madrid que li compra l'argument, eh?
El vot de càstig, igual que Víctor Font va recollir, a part dels seus fans, va recollir vot, entenc jo, de socis del Barça, que no li agrada com gestiona el club Laporta, sense voler, Enrique Elme tindrà vots de gent que diu, escolta, això de Florentino no s'aguanta per enlloc.
I més venint d'on ve el Madrid aquestes dues temporades
Florentino
en blanc.
Florentino està fent pancartes de fitxatges. Sí, és que sí. L'un fa el ridícul, però l'altre no el queda enrere. Bueno, en fi. Que això és el que dona de si... Volies dir alguna cosa?
Sí, si em deixes afegir una última cosa. A veure la tensió com evoluciona aquestes properes hores entre els dos candidats, perquè el diari Marca ha avançat que Un estudi digital ha detectat més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
Home, això li deu, li deu haver preguntat a Bartomeu.
I a veure com evoluciona aquesta,
aquesta qüestió. En la matèria.
Nice dream.
Igual han fitxat els mateixos.
Deuen estar en aquella caravana que...
Ah, sí, la seu social era una caravana. Sí, quins records. En fi, així està l'actualitat electoral del Madrid, que jo crec que tindrà més curiositats perquè en Riquelme es veu que denuncia un entrenador. Que passarà igual que amb Rodri, no? Vindrà tant entrenador. Si és el que diuen, tinc curiositat per veure com...
Quin diuen?
Diuen Arteta. Però clar, Arteta, com vas, com surts a 3 de juny i dius... No, saben el tio aquell que ha guanyat un títol amb l'Arsenal després de 22 anys, finalista de Champions i amb contracte? Doncs la setmana que ve serà entrenador del Madrid. Tu has de creure, has de tenir fe en Riquelme.
Sobretot, si dius això, com a mínim has de tenir amb Arteta un pacte perquè no diguis res.
Sí, clar, i Arteta...
Perquè no et desmenteixi. Ah.
Sonava Cesc, no? Potser o no?
Com?
També.
Sí, també. Sonava Cesc, també, sí.
És veritat, sí, jo ho he llegit aquesta setmana, no sé on això, sí.
També, és poc congruent perquè de moment està reconstruint el Madrid dels 2000, finals del 90, Raúl Hierro, no sé qui encaixaria...
Caranca!
No,
és broma.
No els hi vulguis aquest mal. Nosaltres no volem que desaparegui el Madrid, que baixi a segona igual sí. Sergi, bé, gràcies.
Apa, adéu-siau.
Un quart de nou del vespre. Abans d'acomiadar, com es mereixen l'Oriol Domènech, el Ferran Correas i la Gemma Mallorca, passo un moment per Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè demà, per fi, podrem escoltar veus dels que manen al Girona, de Pere Guardiola, de Quique Cárcel, no sé si em deixo algú.
Sí, surten tots demà. De Figeli, el president, també Pere Guardiola, president del Consell d'Administració, Ignasi Mas Bagà, director general, i Quique Cárcel, el director esportiu. Per tant, tots quatre demà en aquesta roda de premsa a partir de les 12 del migdia, que parlaran del que ha passat i, en principi, del que ha de ser el futur immediat del Girona i del que ha de passar les pròximes setmanes.
Tenies la sospita que no hi hauria compareixença fins que tinguessin resolta la matèria de l'entrenador? Això vol dir que... Encara no.
No. És independentment que arribi l'entrenador, que hauria d'arribar com a molt tard a principis de la setmana vinent, continuen sonant els mateixos noms, però si era independent s'havien de resoldre unes quantes coses internes perquè acabessin sortint i donant explicacions, que és el que està reclamant des de fa temps l'afició, i ells doncs ho han pogut lligar per tots quatre demà.
Molt bé, a tot això ha sortit del forn el capítol d'aquesta quinzena del reservat, eh?
Sí, és el primer Girona reservat... Oh, que bona aquesta música, eh?
Sí.
Doncs és el primer Girona reservat que fem després del descens, i per tant n'havíem de parlar, analitzem què ha passat, per què ha baixat el Girona, tanquem ja definitivament l'etapa Mitchell ja és passat, i comencem a mirar el futur i ens preguntem qui podria ser o qui hauria de ser el nou entrenador del Girona, quines característiques hauria de tenir aquest nou entrenador per intentar tornar el Girona a la primera divisió. Ho fem amb en Xavi Soler, l'Eloi Amagat, i com que era una cosa molt i molt tècnica, hem decidit portar l'analista dels partits del Girona, de la transmissió del Girona, Francesc Creuol.
Caram, l'alineació és de luxe. Sentit Mitchell parlant en anglès?
Sí,
jo crec que parla bastant millor en català que en anglès, de moment, evidentment.
Ja
igual que va aprendre català, agafarà nivell d'anglès, només faltaria.
Sí, segur. Ja estava una mica espantat per haver de parlar anglès, però vaja, com a mínim avui se'n va sortir molt bé amb unes preguntes del community manager de l'Ajax. Una altra cosa serà quan hagi de fer rodes de premsa, que segurament patirà una mica més.
Molt bé, doncs Mitchell és president de l'Ajax, ja història del Girona, i demà sabrem quins són per on passa el futur immediat amb tota la plana major del club gironí en roda de premsa a Montilivi. Edu, gràcies.
Adeu.
I gràcies també a la Gemma Mallorca, al Ferran Correas i a l'Oriol Domènech.
Que no marxin sense saber que la Greta efectivament toca el Primavera Sound.
Ah, molt bé.
El diumenge a les 3 de la tarda.
Ho apuntem.
Ah, ja està. És una hora un punt... Hòstia, diumenge poc de concert,
a les 3 de la tarda
és
durat. És com aquells partits d'un quart de 5.
És el que toca.
bé, per algun lloc s'ha de començar. Molt bé, divendres ja anirem a tota Castanya amb el Primavera en un Tot Costa especial des d'allà, parlant de música, que és el que ens agrada al cap i a la fi. Senyors i senyora, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet, amb els play-offs de l'ACB ja en marxa, i jo diria que amb sorpreses més o menys monumentals en l'aparador. Abans, però, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
D'aquí no res, arrenqueu a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la Lloberes, la transmi d'aquest Baskonia Joventut, el primer partit de la sèrie de quarts. Evidentment, la penya no és favorita, però hemos venido a jugar.
Sí, sí, totalment d'acord. Recordes que no fa massa anys la penya, ja ho vam comentar l'altre dia, va ser capaç de guanyar a Vitòria. Jo crec que aquest any costarà una mica més, però hi ha el factor Ricky, hi ha Jabari Parker, hi ha jugadors prou bons com per pensar que, tot i que aparentment està desequilibrat, perquè físicament és bastant superior al Baskonia per energia, per joventut, per qualitat d'alguns jugadors, l'Ubabo Cabarrot, per exemple, la penya té molt a dir-hi. Esperem, vaja.
Laura Antoja, Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Clar, és un mal client el Baskonia. És veritat que la penya està fent una temporada prou sòlida, però el Baskonia fa la impressió que de la Copa cap aquí està de tu a tu amb els millors de la CB. Jo m'atreviria a dir, no sé si és exagerar a nivell del València i el Madrid, però no li falta gaire.
Sí, sí, porta una dinàmica espectacular. Baskonia és com si s'hagués tret la notícia del principi de temporada i va com un coet. La veritat és que amb intensitat, amb encert, amb tota la ratxa que porta de victòries consecutives, bueno, s'ha de veure. També la penya l'ha guanyat en l'últim precedent a CB, i és un equip que no té res a perdre, que té una molt bona dinàmica. L'únic és que el partit es juga a Vitòria i, per tant, està complicat.
Valles, Dani Miret és raonablement optimista pel que ha dit abans de l'eliminatòria.
Sí, jo crec que després del que va passar a la FIBA Champions League amb la patacada o el disgust, i sobretot coincidint en que el Baskonia ha aconseguit ja la Copa del Rei, per tant, podríem dir que l'equip vitorià ja té una llosa treta, aquí el favoritisme, ho deies tu, clarament és pel Baskonia. Fa 3 anys va haver la mateixa situació, llavors el Joventut va ser capaç de guanyar, i l'avantatge, sobretot, és el fet que és una sèrie curta, no? Millor de 3 partits. Si la penya és capaç de guanyar ara aquest primer partit, jo crec que el divendres a Badalona serà una història molt diferent, no? Sense pressió, el conjunt verd i negre, però també amb la pressió de dir, ei, que estem en l'any de Ricky, que estem en l'any de Jabari Park, que estàvem en l'any de fer coses bones, no ens podem quedar a quarts de final de forma ràpida. Per tant, jo esperançat i convençut que com a mínim hi ha eliminatòria.
Molt bé, doncs insisteixo, a 8:45, d'aquí no res, arrenca l'antena digital de Catalunya Ràdio aquest Baskonia Joventut, el primer acte, el segon divendres a Badalona. Això pel que fa a la sessió d'avui. Ahir, Xavi Pasqual va acabar així.
Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
I és que, qui ens ho havia de dir, el Barça es va passejar a Múrcia, Ernest, en el primer partit de la seva sèrie de quarts, 68-91, amb una exhibició de solidesa que contrasta una barbaritat amb el que li van veure diumenge al Palau contra el València.
Segurament perquè el Múrcia no és el València.
Això és evident, sí.
Perquè la principal qualitat del Múrcia, doncs, ha estat la seva fortalesa física, però quan es troba un equip que és d'Eurolliga, la diferència física, i un equip d'Eurolliga que ja està mentalitzat per la Lliga CB, perquè la Lliga regular, doncs, és una altra història. Però els play-off, aquest factor físic queda una mica ja diluït i després, doncs, depèn de l'encert. I en tema de talent, ahir es va veure clarament. El Barça és un equip que les fica més i el Múrcia, doncs, que té uns percentatges una mica més baixos. I, a més, ahir els suplents van estar bé, el Barça va controlar el rebot, van fer el doble de punts els suplents del Barça que del Múrcia, I bé, hi va haver moments, moment per Brizuela, que va clavar molts triples, va fer 16 punts a la primera part, però sobretot al segon quart. El segon va estar una miqueta més repartit, ahir no vas necessitar la Provítola, ni Panther, ni un gran Schengelia, i Billy ja n'hi va jugar, per tant bé.
És veritat que en playoff és igual guanyar d'un cada 23, però la victòria és molt contundent i fa pensar Laura Valles que el Barça ho pot tancar tranquil·lament demà al Palau i mirar les semifinals, que fa 3 dies qui ens ho havia de dir.
Sí, bueno, i una xuta d'autoestima, no?, que necessita l'equip, perquè després de tota la trontollada emocional entre que el Xavi Pascual diu que plega, arribem play-offs, l'últim partit de Lliga és un desastre contra València, no? Necessitaven una miqueta aquest partit, que és el que crec que les declaracions del Xavi Pascual és el que deia, no? Una miqueta de reforçar aquesta sensació de que es pot fer, de que està l'equip competitiu. Jo et diria, com deia l'Ernest, no? Hi ha un tema que és clau, que és el percentatge de triple que va haver-hi. Va haver-hi un 55% d'encert en el Barça i, en canvi, un 21% dels tiradors més importants que van fer un o cap triple encertat, que això és una cosa que jo crec que en el Palau no tornarà a passar. És a dir, sí que és un marcador molt ampli, però anem en compte perquè l'encert no és el normal.
Mm-hmm. Jo una miqueta reforçaria el que dèiem l'últim a tot costa, que era la reducció de les rotacions, no? Van jugar amb 10 homes, els 10 homes els de titulars més els suplents, amb molta participació, i també crec que, igual que el Múrcia sense Ennis, que està lesionat, Tea de Julius, que va estar anul·ladíssim, qui és l'estrella del Múrcia sense de Julius? Doncs no hi va haver estrella, i en canvi el Barça, crec que el factor Brizuela en el segon quart amb aquests 16 punts va ser determinant per agafar la confiança, per arribar a aquest més de 50% en triples que deia Laura, que això bàsicament es transforma, doncs, en confiança, no? I amb aquests nivells, en el moment en què Baskonia parlava abans i el Barça s'han alliberat d'Euroliga, doncs el tram final que han fet en quant a victòries és clar, no?
Bé, doncs bones sensacions del Barça, recuperades com a mínim de diumenge, i és veritat que l'encert és no només per sobre del normal, sinó diria que gairebé paranormal, però també és veritat que el Barça va tenir 5 homes per damunt dels 10 punts, cosa que parla bé de la coralitat. Demà a les 7, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio, aquest Barça-Múrcia, que pot rubricar la classificació del Barça per les semifinals. I aquí ve la gran traca del dia. En teoria, a les semifinals tots donàvem per fet, i jo encara ho dono, que el rival seria el Madrid, però ves per on, els blancs van perdre ahir a casa 97-98 contra el Tenerife, de manera que demà el Madrid s'hi juga a la pell. En un partit a Tenerife, Ernest, que vaja, és un partit per salvar una temporada en blanc que qui li havia de dir al Madrid en aquest cas?
Doncs sí, el Madrid ha tingut bastants lesionats, però ara mateix té bastanta pressió, i és la pressió d'un any en blanc, que a Camp Madrid és sinònim de destitució d'entrenadors i es posen molt nerviosos si no guanyen res. És veritat que veient aquest València, doncs és fàcil pensar que no serà fàcil pel Madrid, però és que veient-lo ahir, que tenia el partit guanyat i el va deixar escapar, doncs és un equip que bé, té debilitats, ha hagut de fitxar un pivot perquè van curts a dintre, i per tant jo crec que guanyarà el Madrid, però sí que és veritat que s'ha començat a veure una feblesa, que si el Barça passés a semis, doncs potser la diferència entre Barça i Madrid no és tan abismal com ens pensava.
Pot ser que el Madrid porti 7 partits seguits de CB perdent? 6 o 7? Una cosa així?
6 més els d'Euroliga, més... Sí, sí. És el rècord.
Déu-n'hi-do.
I és més, jo crec que hi ha una cosa que està clara, deia l'Ernest, això que ha fitxat, no només ha fitxat un jugador turn, és que va fitxar ahir un jugador que va debutar, que Sissoko, que per tant estem parlant de que estan fitxant només per jugar al play-off, cosa que el Barça no ho ha pogut fer en tota la temporada. Però clar, jo crec que el factor, ahir campats molt malament, li sí. Està en falta de ritme, però sobretot crec que s'està demostrant que Tavares no només és alt, vull dir que és un jugador que condiciona molt moltes coses, i no només per l'alçada, sinó per tot el joc, i estem veient que per molts pivots que fitxin doncs no hi ha equilibri, no?
Perquè a dins, a part de Tavares, qui més els falta?
Garuba es va trencar el
tendó d'Aquiles.
També, clar, bé, és l'Ent que tampoc no està jugant. És són tres jugadors clau, però
és veritat, sobretot. És veritat que el Madrid, a diferència del Barça, se li lesiona un tio i en fitxen un altre, segurament. No, sí, sí. No tan bo, però, en fi. Laura, posa'ns de peus al terra. Demà guanyarà el Madrid i a semifinals ens trobarem al Madrid. No?
Home, és lo lògic, eh? Hauria de canviar moltes coses i realment Tenerife, la veritat, va estar molt dins de partit. Jo crec que va estar al límit en defensa, posant moltes mans, molts contactes que es van permetre a nivell d'arbitratge, que jo crec que això el Madrid ho va notar. I després, mira, ens ha passat una mica com en el primer partit amb el Barça-Múrcia, que els percentatges de triple, un altre cop, Madrid està en 24% en el partit, és a dir, per sota, molt per sota del seu habitual, amb un Campazzo que penso que és el líder en la pista que no hi va ser, i que, a més, en aquesta part final, evidentment, si aquest líder no hi és, jo crec que passa el que passa, que és que es van perdre una diferència de 5-7 punts a falta de minut i mig. Complicat, però a Madrid, jo crec que Madrid no es deixarà escapar aquesta eliminatòria i arribarà a semis. Bé,
és el que diu la lògica. En tot cas, el Madrid haurà de guanyar demà a Tenerife i un tercer partit dissabte, ho dic bé, una altra vegada a Madrid per arribar a les semifinals en aquest context de baixes i de dubtes, diria jo, després de la derrota a la final de l'Eurolliga i amb el fet que, de moment, el Madrid ni Supercopa, ni Copa, ni Eurolliga...
Que no passa, Jordi, allò que passava sempre al Madrid, no? Però és que té uns jugadors com Llull, com Rudi, com Chacho, que... És que al final guanyaran, eh? És que al final guanyaran. Però doncs ara no. Ara falta aquell instint, no? Aquell instint necessita de jugadors que marquen diferències en moments així.
Molt bé, doncs In Marcelinho, We Trust, a veure si el base brasiler del Tenerife remata la feina demà. Demà serà una gran tarda nit de bàsquet amb aquest Barça-Múrcia al Palau a les 7 i amb aquest Tenerife-Madrid a partir de les 9. Per cert, abans de deixar-vos marxar, avui, Ernest, explicaves que de cara a la temporada vinent pinta que Manresa i Girona jugaran l'Eurocup.
Doncs sí, sí, he pogut verificar des d'Eurolliga que estan molt ben situats. Bé, Manresa ja ho té, i a Girona, que era l'equip que, diguem-ne, s'ho estava mirant. D'entrada, Marc Gasol tenia clar que si no feien una bona classificació ells no s'ho plantejarien, i potser es plantejaria més l'altre Eurocable de la FIBA, però l'Eurolliga vol Marc Gasol a dintre i estan, doncs, a punt de tancar-ho. Veurem si tindran llicència multianual o no, però que per l'any que ve pinta que Girona hi serà, sí.
Molt bé, doncs tenint en compte que el Barça jugarà a l'Eurolliga i la penya, qui sap si repetirà Champions, en tot cas jugarà Europa de totes, crec que caldria anar pensant en una invitació pel Lleida perquè no sigui l'únic català que...
Mira, Lleida d'entrada no volia anar a Europa.
Encara els tindrem tots.
No, estan tement que els arribi una invitació de FIBA, per exemple, i no podran dir que no. És a dir, no diran que no, o ho tindran molt difícil per dir que no, però d'entrada prefereixen un any encara sense Europa.
Caram. Sona Francesc Solana, no? El director esportiu de l'Andorra, que sona per Lleida. Per tant, veurem tots els moviments que hi ha en aquests equips catalans, que com a mínim estem parlant de molts equips catalans, de molts d'Europa i de molts de nivell, no? Per tant, és positiu.
Molt bé, doncs ja, a més, veig que hi ha mogudeta també en direccions esportives diverses, començant per la del Barça, que ja en vam parlar, entenc que el moviment Xavi Pujol, fins que acabi la temporada del Barça i sobretot la del Baskonia, no en sabrem res.
Res.
Avui he estat amb ell, aquí a Vitoria, i ho explicaré en el pròxim programa.
Ah, molt bé, home, molt bo això. No us perdeu el proper capítol del cinquè quart, per cert.
No faré spoiler, però farà bones coses al Barça. Ai, se m'ha escapat.
Molt bé. Al Xavi li cauen les notícies de les butxaques. Per cert, jo tampoc em perdria, per poc que us agradi el bàsquet, el Spurs Knicks d'aquesta matinada, 2:45. Let's go, Knicks. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
A tu,
Bertón. Adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Dimecres, Quanta Guerra,
l'àvia de Nando Jubany.
Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
No en sabem gaire res, eh?
El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Dos quarts i mig de nou del vespre, moment per anar a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. David Ubach, hola de nou.
Hola, Jordi.
El Catalunya acaba de guanyar l'Eurocup femenina.
Sí, primer títol de l'historial del club graciant, que ha acabat guanyant de dos gols aquest partit de tornada. 11-13 ha estat el marcador final, però vaja, ha estat una victòria del Catalunya en aquesta Eurocup, que s'ha anat mastegant ja, com hem anat explicant, de mica en mica al llarg del partit, perquè llevat del 2-0 inicial, que doncs, situava en òrbita l'Atlètic Barceloneta, a partir d'aquí el 0-7 de parcial del Cata ha deixat la final gairebé vista per a sentència, i el conjunt visitant doncs, el que s'ha dedicat a fer és a gestionar aquest avantatge per anar païnt de mica en mica el que és el seu primer títol, no només europeu, sinó del seu historial, també en competició estatal. Ara, jugadores a l'aigua, tots celebrant-ho.
Doncs inapel·lable victòria de l'històric club graciant de natació i de waterpolo. Enhorabona a jugadores i aficionats del Catalunya que ara mateix ho celebren a la piscina de Sant Sebastià. David, alguna cosa més?
Doncs no, destacar el fet que hem tingut una final catalana i que de les competicions europees d'aquest any, de moment, hem tingut una final d'Eurocup catalana, el Sant Feliu a la final de la Conference Cup, que va perdre, i tenim dos equips catalans més a la Champions femenina, a la final a 4 de Malta de la setmana vinent, Sant Andreu i Mataró.
Que d'aquí una estona en parlarem, perquè ahir el Mataró es va proclamar campió de la Lliga femenina. Fins ara, David, gràcies.
Fins ara.
Canviem de plana i tornem al futbol, però per explicar una notícia esgarrifosa. De fet, el titular és que la Federació Catalana ha emès avui la sanció més dura de la seva història contra un futbolista. El comitè de competició de la Federació ha fet pública una sanció de 60 partits, gairebé dues temporades completes, per un futbolista del Camp Parellada de la tercera catalana. L'agressió es va produir el cap de setmana passat en el partit de promoció d'ascens a segona federació entre l'Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada. El partit es va suspendre al minut 10 de la segona part per evitar incidents entre jugadors i públic quan un jugador del Camp Parellada i Matt Javi Lili va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument l'àrbitre principal, li va etzibar un cop de puny, una puntada de peu amb els tacs a la cara, li va provocar un trau i també va agredir un dels seus assistents. L'àrbitre agredit és el Mohamed El Boukrioui i ara el tenim en directe. Mohamed, bona tarda.
Bona tarda.
El primer de tot, com estàs, com et trobes?
Bueno, encara segueixo en xoc, però gràcies a Déu es va quedar on es va quedar i no va anar més. També, bueno, sobretot al meu company Dani, que parlo per la seva part, han estat en el mateix estat que jo, però com he dit abans, ens trobem bé.
Ara anirem a l'ascensió, però tenint en compte que ja vas haver de suspendre el partit, entenc, vaja, evidentment no et podies esperar que un brètol entrés al vestidor a agredir-te, però que l'ambient estava sobrepassat, eh?
Correcte.
Perquè havia, és a dir, durant el partit ja hi havia hagut molta tensió entre aquest futbolista i tu, o et va agafar absolutament per sorpresa, que, vull dir, com si se li hagués parat el cap, se li va parar, evidentment, en qualsevol dels casos, eh? Però ja hi veníem amb algun tipus d'antecedent durant el partit?
Cap ningú. Jo, de fet, vam tenir algunes conversacions fins i tot a la mitja part, on em demanava explicacions i jo sense problemes se les vaig donar. Va ser de sobte, em va agafar per sorpresa i la veritat que no m'esperava res d'això.
Mirant l'acte del partit, ensenyes tres vermelles, una a l'agressor, li mata Javi Lili. És la vermella que figura a l'acte és arran de l'agressió o l'expulses prèviament?
No, és arran de l'agressió.
Uh-huh. Ah, d'acord.
Mohamed, clar, quan et passen aquestes coses, malauradament, crec que la situació dels àrbitres, segurament no en aquests extrems, però habitualment us heu de sentir moltes coses. No sé si un es planteja deixar l'arbitratge.
Bueno, sobretot quan passen aquestes situacions, sí que és veritat que li dones moltes voltes al cap. Et venen moltes idees, sobretot quan l'arbitratge és un hobby. Uh-huh. Crec que ningú dels meus companys viu de l'arbitratge. De fet, jo crec que és un treball secundari, com he dit abans, és un hobby. Ho fem perquè ens agrada. Si fos, crec que pels diners, jo crec que no hi estaria ningú, però gràcies a Déu, tots els meus companys, com tant d'aquí a Catalunya com arreu d'Espanya, com arreu del món, crec que fem una gran labor.
Permeta'm que et pregunti quants anys tens i quan fa que et dediques a l'arbitratge.
Jo tinc 22, vaig néixer el novembre de 2003. Ja aquesta temporada és la sisena, per tant, l'any que ve ja comença amb la setena. I, bueno, vaig començar de ben petit, com crec que la gran majoria dels àrbitres que hi ha actualment. Jo era menor d'edat. Ara, dia d'avui, encara no m'he plantejat deixar-ho, però sí que és veritat que després d'aquest incident, jo ho he estat parlant, tant aquí a casa meva com a mi mateix, pensant-ho, donant-li voltes, i encara a dia d'hora no he decidit res. Crec que aquesta situació, per molt dura que sigui, jo crec que deixaria que guanyés la situació, em superés, i el que això és, bueno, que em fa pensar és que haig de lluitar contra aquestes accions, seguir fent el meu treball el millor possible, igual que tots els meus companys. Gràcies a Déu també tenim a la Federació Catalana de Futbol, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, que ens dona suport, i és un dels principals motius per també pensar en positiu.
Avui ha aparegut aquesta sanció de 60 partits. En aquests dies previs, l'agressor t'ha contactat o t'ha fet arribar una disculpa a través d'alguna via?
No, ningú no.
Caram, en fi. Sé que no te pertoca a tu, que per això hi ha un comitè de competició, però aquests gairebé 2 anys de sanció, no et preguntaré si et sembla just o no, sí que et pregunto si a tu et fa sentir protegit d'alguna manera, si aquesta vocació exemplificadora del comitè de competició fa que tu i el teu gremi us sentiu més protegits.
Doncs ara que ho dius, jo crec que és, com heu dit abans, és la sanció més gran que ha donat la federació, bueno, el comitè de competició, en tota la seva història. Jo crec que és un pas cap endavant, que aquestes situacions estallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció, amb la qual jo estic content, ja que al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys, bueno, gairebé quasi 2 anys, i com he dit abans, jo crec que per la meva part, jo crec que estic satisfet.
Aquest és el testimoni del Mohamed El Boukrioui, que, com estàvem explicant, va ser agredit per un futbolista del Camp Parellada aquest cap de setmana, i avui ha sortit la sanció. Ens acompanya també el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana, el Xavier Moreno Delgado. Hola, Xavier, bona tarda.
Hola Moja, hola Sònia, hola Jordi, encantat d'estar amb vosaltres.
Què tal, com estàs?
Doncs, com deia el Moja, molt content de que la federació hagi pres una decisió històrica, perquè jo, afortunadament, en 17 anys que porto al front del comitè, mai havia hagut una agressió tan salvatge com aquestes. La federació utilitza campanyes, joc net, prou violència al futbol, zero violència a les grades, i cada setmana que tenim més de 5.300 partits a Catalunya, només de futbol, futbol 7 i futbol 11, no parlo futbol sala, hi ha una agressió, dos, cap, i són una empenta, jo què sé, una bufetada, però aquesta ha sigut molt, molt espectacular. Si heu vist les fotos, això és intolerable, al segle XXI. Quan nosaltres arbitrem al segle XX, fa 40 anys, patien persecucions, patades, ens tiraven al terra. Això a Catalunya, afortunadament, no passa. I jo crec que la federació, aplicant el reglament, ha fet una sanció històrica i home, és una pena que ho hagi patit el Moja. A més, és del Maresme, igual que jo. L'estimo molt. Hem estat en contacte aquests dies, però jo crec que la federació, els comitès de competició, han estat a Déu.
Per desconeixement, deixeu-me preguntar pel sí. Protocol. En qualsevol partit hi ha presència policial? Ho dic perquè...
No.
No, eh? És a dir, no, que Jordi, si hi ha un tarat que vol entrar al vestidor fotre't una guitza, via lliure.
Home, mira, fa 30 anys, 40 anys, els àrbits podien decidir si un partit no hi ha força policial, el suspenem, no comencem. Això avui en dia no existeix, perquè abans hi havia, jo què sé, potser 1.000 partits, i ara hi ha més de 5.000. No, la policia no podria acudir a tot arreu. Però és que, afortunadament, la federació ha provocat... que els entrenadors estiguin preparats, que els delegats siguin més o menys professionals. Quan jo jugava, l'entrenador era un senyor que havia jugat a futbol, que tenia una mica de coneixement, i Jordi, tu ho mantens, crec, i el delegat era un dia el pare d'un, el pare d'un altre. Ara no, ara tot això està molt, molt, molt regulat, i afortunadament s'ha millorat molt, però quan passa una situació com aquesta, tan excepcional... La decisió ha de ser així.
Mm-hmm. Deies que estàs satisfet amb la sanció. És la màxima que poden imposar, perquè no està permès una sanció de més de 2 anys, però davant agressions tan brutals, jo no sé si s'haurien de fer sancions de per vida, que aquest futbolista, en aquest cas, és evident que ha demostrat que és que no pot estar dins de cap de futbol ni ara ni d'aquí 2 anys.
Clar, Sònia, però jo crec que també la llei catalana de l'esport crec que no permet, però no ho sé, no sóc un especialista en dret.
No ho permet.
Et
preguntava més per l'opinió de... És que arribats a aquest punt hi ha certes agressions, perquè com li dius tu ara a un àrbitre o a algú que vulgui ser àrbitre que ho sigui, tenint en compte que et pots trobar en arguments d'aquest estil?
Mira, Sònia, això afortunadament, com he dit abans, porto 17 anys, no havia passat mai. Un dia pot passar. Pot haver-hi una persona que, jo què sé, un mal moment, un supermal moment, faci una cosa així. Bueno, pot passar. A partir d'aquí la llei ha d'actuar. Hi ha, crec, lleis de l'esport a altres comunitats que potser són més dures, però aquí no. Per tant, la federació ha aplicat el màxim que pot aplicar. És que no hi ha més, no hi ha més.
I ben fet que ha fet, en aquest cas, el comitè de competició de la Federació Catalana, perquè això que li ha passat al Mohamed
el
és
Moja.
Intolerable. Xavier Moreno Delgado, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Sonia, gràcies, Jordi, gràcies, Moja.
Mohamed, molts ànims, celebrem que no tinguis danys greus i si et serveix d'alguna cosa, m'alineo amb tu que no guanyin ells.
Moltes gràcies, t'agraeixo molt, Jordi.
Una abraçada al Mohamed El Boukrioui, que ha estat l'àrbitre agredit i que ha comportat aquesta sanció històrica que des del Tot Costa celebrem com a exemplificant. Com a mínim, el proper que vulgui entrar al vestidor d'un àrbitre a agredir-lo ja sabrà el pa que s'hi donen. Ara farem una pausa i canviarem el gest de preocupació per el de felicitat, per celebrar el títol d'un dels nostres. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Ampar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Esprint final del Tot Costa són dies d'intensa activitat waterpolista. Ara fa una estona el David Ubach us explicava el triomf del Catalunya a la final de l'Eurocup femenina, guanyat a la piscina del Barceloneta, el primer títol europeu del Catalunya. I ahir el Mataró va aconseguir el seu tercer títol de Lliga. No ho tenia fàcil, havia de guanyar a la piscina del Sant Andreu, però ho van aconseguir les maresmenques. El seu entrenador, un home de la casa, comentarista habitual del Tot Gira, Dani Ballart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I, ui, quin to més baix. Anava a dir enhorabona i m'esperava trobar-te mig de festa. Estàs seriós?
No, acabo de sopar i estava aguantant el poder parlar amb tu perquè me'n vaig al llit, però de cap.
Què va ser llarga la festa ahir?
Doncs no va haver-hi festa perquè dimecres vinent tenim semifinals de la Champions.
Ho sé.
Però, però vam sortir molt tard de la piscina, entre unes coses i les altres. Jo em posava el cotxe a les 11 de la nit i vaig anar a dormir a les 4, perquè com em pots imaginar, amb l'adrenalina i tot plegat, aquí no hi havia ni Cristo que pogués dormir.
Doncs escolta, Uell, ja estem ràpid que has d'anar a dormir. 9-10, partit vibrant, aturada providencial de Mariona Tarrer en la jugada del partit. No és un miracle, però començar perdent la sèrie i acabar capgirant-la té un mèrit enorme.
Sí, sobretot quan jugues davant de l'actual campió d'Europa, un equip que a nivell de pressupost està en llums de nosaltres i que també fan les coses, sobretot a nivell de talent individual que té el Sant Andreu. Però també és cert que en el primer partit, quan vàrem perdre, tal com vam sortir de la piscina i vàrem anar al vestidor, la primera lectura que vam fer del partit és que havíem perdut el partit nosaltres per... bueno, un seguit d'errades que varen cometre, que si érem capaces d'arreglar totes aquelles petites coses, teníem moltes possibilitats de guanyar a casa el segon partit tal com va ser i forçar el tercer definitiu. I ahir, doncs, va ser això, entrar amb tota la confiança moral d'haver guanyat el segon, de posar entre les cordes el campió d'Europa i sobretot de saber que la primera part havíem d'aguantar la seva primera embestida, perquè si érem capaces de posar-nos per davant el marcador, veuríem si mentalment això els hi podria afectar, tal com al final vàrem olorar.
Suposo que afirmes que repeteixi ara la final a la Champions entre el Sant Andreu i Mataró, no?
Amb sang.
Home, clar, final catalana, evidentment el Mataró també seria finalista.
Ma, aquí, si hi hagués doblet seria temporada històrica, no?
Aquí, clar, preguntar-te pel pronòstic és difícil, però clar, com ara deies, el Sant Andreu és el vigent campió d'Europa, però en canvi no hi ha manera que guanyi la Lliga. No sé si que canviï l'escenari altera el pronòstic d'alguna manera.
Bé, el que el Sant Andreu va fer la temporada passada, que és guanyar primer la Champions abans de guanyar la Lliga Espanyola, és una rara avis, això no ha passat mai. I fixa't com és de difícil la Lliga domèstica, que tampoc ha pogut guanyar aquesta Lliga, o sigui que segueix sent el vigent campió d'Europa sense cap títol nacional. I és veritat que són les vigents campions d'Europa, però que les seves semifinals es troben amb un os brutal, que és el Ferencváros hongarès, que evidentment penja de la secció del futbol del propi equip d'Hongria i que aquest estiu passat és que ho han fitxat tot. O sigui, és un equip que ha deixat un munt de calés per intentar fer el doblet de quedar campiones d'Europa amb nois i noies el mateix any, cosa que no ha succeït mai a la història amb cap equip d'Europa.
Vosaltres amb l'Olympiacos ho teniu un pèl més assequible, entenc? O tampoc?
No, perquè també és un altre equip que penja d'un equip de futbol, cosa que té un pressupost extraordinari, tenen jugadores gregues amb una qualitat també extraordinària, tenen una americana, tenen una australiana, són moltes d'elles a l'equip titular, són les actuals campiones del món amb la selecció grega. És un equip d'un talent brutal, d'una agressivitat en atac també molt dura, i nosaltres, bé, haurem d'estar expenses a veure com comença el pla de partit, però sobretot basant tota la nostra fortalesa en la nostra defensa.
Doncs d'aquestes semifinals de la Champions femenina en parlarem la setmana vinent. La cita és el dimecres de dia 10. Avui tocava felicitar el Mataró, i en aquest cas el seu entrenador, el Dani Ballart, per aquesta brillant lliga femenina en què s'ha carregat ni més ni menys que el Sabadell i el Sant Andreu. Dani, gràcies, enhorabona i a descansar.
Gràcies, estimats. Bona nit.
Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Recordeu que ara a les 9 del vespre el Joventut visita la pista del Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del playoff pel títol de Lliga ACB, i sentim de fons la transmissió del Digital de Catalunya Ràdio, perquè el podreu sentir de manera íntegra, ja ho sabeu, com sempre, el Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Per cert, que el partit de les 7, el València ha guanyat el Bilbao de 3, 83-80.
Més enllà d'això, també us hem explicat que demà el Girona farà una roda de premsa amb els seus màxims dirigents, és a dir, amb Pere Guardiola, amb Delfí Geli, amb Quique Cárcel, per fer un balanç de la situació un cop s'ha fet efectiu el descens del Girona i s'inicia un nou projecte per intentar tornar a primera. També us hem explicat que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. De fet, hem parlat amb una membre del jurat, amb la Jennifer Pareja, que ens ha explicat una mica com acabava de funcionar el mètode de la tria i que estava molt convençuda que era un gran encert premiar Leo Messi perquè li agraden els esports d'equip i per tota la seva tasca més social amb la seva fundació.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i la Júlia Aparicio i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Hansi de la Fuente vol fer jugar a Lamine.
Oh, muy bien. Buen trabajo.